Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.
Xavier Figueres, bon dia.
Molt bon dia.
Seguim amb les Arrels Caleres. Hem començat amb les feines de prerepoblament o de repoblament de la zona d'Alfama. Se'ns havia mort en l'últim capítol la persona que ho va engegar amb moltes ganes i amb molt optimisme, Juan Bautista de Vitoria. Suposo que lo substituirien per un altre.
Bé, més que substituir-lo, van començar a aparèixer diverses persones interessades a repoblar aquest territori. Totes elles sempre tenien un objectiu econòmic i, a més, probablement, quan se tractava de militars, per aconseguir una graduació més alta, com veurem en aquest cas, per exemple.
I el 1745 era quan moria Juan Bautista de Vitoria, i al voltant de 10 anys després mos apareix un altre nom, no?
Sí, mira, el 22 de juliol de l'any 1755 apareix un sergent major del castell de Montjuïc, una persona que n'havia fet de passejades pel nostre territori perquè entrava contínuament en tropes o en direcció Barcelona o direcció València, i veu que aquest territori és un lloc molt perillós i decideix apostar per ocupar-lo també, com a, igual que Joan Bautista de Vitoria, amb persones que poguessin arreglar el territori.
Hi ha documents, no?, que constaten una mica aquest interès?
Sí, ell en principi, en un document de l'any 55, diu, per augmentar su mérito, és a dir, el seu personal, ell era, en aquell moment era sergent major, y merecer más ofrece la formación de un importante nuevo pueblo. Aquí ya se habla de pueblo nuevo o nuevo pueblo. Útil al real servicio y hacienda de su majestad, dando gente por tierra y mar, una novedad, ya teníamos marines aquí, y ella en eso ya había una oportunidad, pagesos en terra, marines a la mar.
Perquè hi havien arribat los primers
pobladors.
Hi havien
arribat els primers pobladors.
Aquí al poble.
Sí, 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 sí. Llavors, la ruta de Tortosa a Barcelona té el pas del Coll de Balaguer, és molt transitada, però es troben en que fa falta hostals, que veurem ben aviat com apareixen, i també productes que arribin a tots els que van transitant per aquest territori.
Per tant, és a dir, que el document que estaves llegint ja li està explicant a Sa Majestat, no?, que ja ha detectat gent per a treballar la terra i la mar, i del qual se'n poden traure tributs de les collites, no?
Sí, sí, ell de fet continua el document dient beneficio al público i a la tropa que transitare, és a dir, que el públic que transita per la zona i la tropa se'n beneficiarà, que como los pasajeros hallarán cubierto víveres y agua en el estéril y yermo e inculto terreno que media desde el fuerte de San Felipe del Coll de Balaguer hasta el lugar del Perelló, que es desierto, fragoso y montuoso, por haberse cometido tantos robos, homicidios e irrupciones de piratas. És a dir, aquest desgavell que es produïa per la zona, ell pretenia solventar-lo, posar un remei, que és facilitant l'arribada de pagesos a la zona, que poguessin obrir algun tipus de local on poguessin trobar que viures, i, a més, beneficiar-se del peix que arribava de la cala ja.
És a dir, que ell, de la dificultat que havia i de la problemàtica que havia, en veu una oportunitat per traure benefici.
Sí, 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 sí. Ell ho té molt clar. Ell ho té tan meditat que fins i tot arriba a tenir ja un grupet de persones disposades a ocupar el territori que anava des del barranc de les Forques fins a la Torre de l'Ametlla. I de la Torre de l'Ametlla fins a Frauques.
Déu-n'hi-do. Bueno, també va ser un visionari, és a dir, que se l'havia de jugar, perquè en aquella època te l'havies de jugar, però va ser tot un visionari, igual que Juan Bautista de Vitoria va veure possibilitats de repoblar. Este va dir, home, doncs no anava tan malament, aquí jo me puc guanyar la vida, si més no, puc millorar
socialment,
social i professionalment, no?
Clar. De fet, aquí, Santiago Cabrer tenia molt clar que tot aquest territori hi havia de col·locar, sobretot, un lloc per a atendre viatjants del territori a Ponts. Ho tenia molt clar, això. I ell, de fet, ja no parla de simplement establir pagesos, sinó que la creació d'un poble nou que s'anomenarà Villanueva de San Jorge.
Novetat, no? És a dir, Villanueva de San Jorge és el que proposa o que va començar a anomenar-li Cabré, no? Amb la idea de que a Ponts hi hagués un lloc per a que la gent pogués descansar, pogués menjar, pogués, diguéssim, que assortir-se de què viures, etcètera. Ja que ja anava amb la idea esta, no?
Els documents que he pogut aconseguir en el plano queda ben clar que ell pensava situar este poble a l'alçada de Ponts. Ponts, nucli, allí pensava posar totes les eines necessàries, una presó, una església, etcètera, etcètera. Igual com més endavant veurem en altres personatges, doncs ell ja tenia la idea de col·locar allí un poble nou.
Però clar, tot això s'havia de fer, s'havia de construir, de quina manera pensava fer-ho?
Doncs ell ja tenia contractat o aparaulat una sèrie de personatges, n'hi havia de llauradors, gent que es dedicava a serradors, ferrers, teixidors, dos arquitectes, i després afegien comerciants i homes hàbils en diferents oficis. En general, el que volia ell era persones honorables i que tinguessin bona reputació. Crear un poble nou, diguéssim, entre cometes, virginal, que no tingués malfactors, persones que poguessin perjudicar la vida d'aquest nou poble.
El que passa que, clar, fer sorgir un poble del no-res, pues, d'un dia per l'altre, això no es fa, és a dir, que hi ha feina, convèncer famílies perquè hi vagin a viure, suposo que no els devien fer debades, no?, perquè anar a viure allà i fer-se una casa nova, això comportava també haver d'afrontar despeses.
Sí, sí, ell ho tenia tot ben meditat. Santiago Cabré, si obtenia el vistiplau real al seu projecte, sol·licitava el lliure ús, la possessió i el domini de totes les herbes, aigües, boscos i llenya que es trobés dintre el terme, és a dir, que pogués tenir tots els aprofitaments possibles. Fruita, fruits, llenya, carbó, fusta, quitrà i brea. Ja pensava ell en moviment d'embarcacions que poguessin fer cabotatge, que probablement es va produir. No tenim els testimonis, però jo quasi que diria que en aquell moment ja es produeix un moviment d'embarcacions de cabotatge, no sabem fins a quin punt, però estava la cosa molt ben mastegada.
És a dir, ja pensava en ampliar i multiplicar tota aquesta activitat comercial a partir d'aquesta petició, de l'arribada de gent i moltes expectatives que es devien crear en aquell moment, no?
Pensa, sí, pensa que ell tenia clar que havia de jugar un paper fonamental la gent de mar, perquè donaven unes expectatives de creixement i de comerç a la zona. I a la vegada, Santiago Cabrer exposava al rei que els mariners i pescadors que s'establezcan vecinos d'esta població estaran sujetos a la matrícula de mar quan se les mande. La matrícula del
mar...
Què
volia dir això?
La matrícula de mar era obligació per a tots els mariners a partir de 18-20 anys a col·laborar en la Real Armada de Su Majestat. Llavors, tenien l'obligació d'anar a d'inscriure's a Marina amb les dificultats que això suposava, perquè hem de pensar que en aquella època no hi havia transport. Per tant, com havien d'anar a parar als llocs com, per exemple, Cartagena o Cádiz? I això en parlarem en un altre capítol. I el rei tenia necessitat de mariners, perquè la marina espanyola fins aleshores moltes vegades estava formada per gent que havia sortit de les presons, i ell volia homes qualificats en la mar, que coneguessin totes les circumstàncies que podien implicar el que era la navegació.
Per tant, és a dir, ja pensàvem gent que s'establís i es dediqués exclusivament amb això, i fins i tot ja, d'alguna manera, la seva filosofia era deixar de costat el tema de la pirateria, el tema del bandolerisme, i, és a dir, ja pensava en haver arreglat tot això i que la gent se dediqués a treballar i a comerciar.
Sí, sí, sí. Especialment posava molta atenció respecte als pescadors, als quals ell deia, ell pensava que havien de tenir el port refugi al racó de costa més favorable a les seves activitats. Per tant, estem parlant, ja tenia aquí la gent de l'Ametlla, i el port de la costa no s'havia de moure, perquè si el punt central havia de ser a Pons, no canviava en la ubicació. El port de la Cala ja el servia pels efectes que ell pretenia.
I per tant, és a dir, davant de la possibilitat de que això acabés fructificant també, és a dir, l'interès de Cabrera assegurar-se una sèrie de privilegis, no, també?
Sí, a veure, ell tenia molt clar que els ciutadans que vinguessin a habitar Poblenou de Sant Jordi havien d'estar exonerats de pagaments, gavelles, del dret de lleuda, dins i fora del seu terme, per espai de 30 anys. Durant 30 anys pràcticament no pagarien cap tipus de recàrrec pels seus beneficis. A més, demanava un préstec de 4.000 pesos de 15 rals i dos maravedís de villó per repartir entre els veïns. Aquí hi havia una contrapartida. Els veïns, aquests diners, els havien de retornar al cap, en dos terminis, un al cap de 7 anys i la resta al fi dels 10 anys. Clar, eren potser massa peticions del sergent perquè això fos acceptat i la monarquia havia de posar molts de diners que potser no estava predisposada.
I clar, i suposo que aquí, en aquell moment, algú devia aixecar les orelles, perquè clar, el Perelló, per exemple, què dia de que gent que comerciés i tingués activitat comercial i de negoci en territoris més o menys pròxims i seus, i ell no veigués un duro, suposo, no?
Bé, a veure, això caldria veure quins protocols es van establir, perquè clar, tot i que el contracte estava estipulat entre el sergent i l'ordre de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d'Alfama, aquí devia haver algun apèndix en el que, a part dels beneficis propis de l'ordre, el Perelló pretenia recaptar alguna quantitat, però resulta que la documentació del Perelló antiga va desaparèixer tota al llarg de diferents moments de la història. Pensa que els primers documents que he trobat del Perelló són a partir de 1856. Anteriorment només existeixen al Perelló documents que fan referència a protocols de baptisme, casament i de funcions, i el que són documents de protocols notarials.
I aquí la religió, és a dir, perquè clar, estem en una època en què los religiosos encara tenen el seu paper. De moment no he vist per aquí ningú que vulgués parar la mà en l'àmbit religiós.
Bé, doncs ell ho tenia tot previst. El sergent tenia previst que per l'aspecte religiós que havien de complir tots aquests ciutadans, mentre no es disposés d'una església, ell proposava que s'emprés la capella de Sant Jordi, que estava atesa per un capellà militar. A canvi, aquests ciutadans que s'establirien a Poblenou de Sant Jordi, el que estaven disposats era a mantenir la llum del Santíssim de forma perpètua.
Clar, tot això, tota aquesta infraestructura, deduïxo que, clar, com més gent hi arribava, més necessitat de protecció militar generava, i clar, amb aquells 25 militars que havien al castell de Sant Jordi, potser ja no s'havien d'abastir el poble de la Cala, tot el que s'estava generant a Pons i tots els territoris i llocs de pas devien ser insuficients, no?
El sergent ho tenia tot previst. Era un home que ho tenia tot ben organitzat, tot ben previst. Ell havia demanat que se li subministressin 40 escopetes amb baionetes i municions que trobaria a l'arsenal de Barcelona i que posaria a mans dels homes més destres que formaria acuradament. Era un militar que pretenia que els ciutadans que estessin aquí es poguessin defensar en un moment determinat. Per tant, volia armament per tots ells, o per una part d'ells.
I a part, com ja hem vist en altres parts de la història, ho volia deixar tot atado i ben atado per quan faltés ell, no?
Sí, ell, a part d'aconseguir els beneficis propis, tenia molt clar que quan ell faltés, el seu lloc com a capità del castell de Sant Jordi o com a sergent en funcions de capità del castell de Sant Jordi recaigués amb els seus fills. Ell tenia un fill que es deia Carles i l'altre es deia Ferran, Carlos i Fernando, que eren pertanyent a l'estat major d'artilleria i al regiment de Castilla, i pretenia que se'ls assignés un sou de 75 escuts de velló al mes que necessitaven per mantenir el cavall i un criat. Vull dir que ho tenia tot ben previst. Ell aconseguiria un nivell, un estatus superior dins de l'estatus o de l'estament militar, i els fills a la vegada aconseguien ascendir i ocupar un càrrec.
I a la vegada també demanava, diguéssim, que pogués ser la persona responsable de negociar o de tractar amb les autoritats de l'entorn i de la zona també, d'allò de dir, ei, que tinga potestat per anar en representació del territori, no?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, ell ja el 1755, ell demana al rei que se li reconegui la propietat i suplicava que es fessin comunicacions al capità general de Catalunya i a les autoritats de Tortosa i Tarragona per tal de que fessin avinent que ell era el propietari dels territoris i que el poguessin, en certa manera, protegir legalment davant de les incidències que poguessin haver.
Vaja, que espavilat era un rato.
Era un militar amb bon ull.
Després la història ens dirà, en altres capítols, si se'n va sortir o no se'n va sortir. Javier Figueres, escolta, fins al pròxim programa, perquè apareixeran nous personatges.
Molt bon dia, fins aviat.
Arrels Caleres, el programa de contingut històric a la Cala Ràdio. Els dimarts, a les 11 del matí, repassem la història de l'Ametlla de Mar amb Xavier Figueres Frasnetó. Analitzem els passatges més importants de la nostra història. Els dimarts, a les 11 del matí i en diferit, a les 6 de la tarda i a les 10 de la nit. Arrels Caleres. També el trobaràs a ametllamar.cat/lacalaRTV.